Al matí, amb Raquel García.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft. Jane Austen. Sir Walter Scott. Leo Tolstoy.
Fomentar el plaer per la lectura. Aquest és l'objectiu del concurs de Vorellibres que avui us presentarem. I és que sovint costa que els més petits i també els joves i fins i tot els adults obrin un llibre i descobreixin les virtuts i els valors que poden aprendre fullejant les seves pàgines. Per això nosaltres avui a la secció A Cau d'Orella ens proposem ajudar-vos a adquirir aquest hàbit per mitjà d'aquest concurs literari i d'altres recursos que us oferirem. I això ho fem, com sempre, amb la secció que ens ajuden sempre les biblioteques municipals de la ciutat. Per això hem convidat a l'estudi el Ferran Burguillos, que és el director de les xarxes de biblioteques municipals. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya l'Isaac Barratxina, que ve de la Biblioteca del Nord. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I l'Anna Cabeza, que a més és escriptora local. Bon dia i benvinguda, Anna.
Bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot podríem dir que vivim en un món molt visual, no? En un món ple d'imatges i que potser doncs, cada cop costa més que els nens i nenes i fins i tot, com dèiem al principi, no? Els adults entrin en el món de les lletres, és així?
Bé, és així. La veritat és que el que és cert és que estem en un moment en què han canviat els hàbits de consum cultural en general.
Veu aigua, veieu.
De tota manera, està clar que a veure, que també els índexs de lectura tampoc no són tan dramàtics com normalment ens ho volen fer creure, no? Ara, recentment, ha sortit un estudi de quin és el nivell de lectura, per exemple, a Espanya, i sí que és cert que apareix que pràcticament un 30% de la població durant l'últim any, o el 2017, em sembla que és l'estudi, no va obrir cap llibre, però tenint en compte que els anys anteriors, diguéssim, era més d'un 37%, un 40%, doncs evidentment bueno, tampoc estem tan malament, per tant tampoc ens hem de posar les mans al cap.
Potser no estem tan malament quan són els més menuts, no? I infantil, però a vegades sembla que després a mesura, no? Que els nens van abandonant l'etapa escolar és quan costa més, no? Que continuïn obrint llibres, o no? Potser és també un mite, que anem perpetuant.
O potser els cobren, no serien els més adients de vegades, no? Perquè hi ha un tipus de literatura així de consum com més barat, diguéssim, que hi ha uns clixés molt masclistes, molt instaurats, i que això no és gaire bo, no? No diré títols, perquè si no igual m'aspiren aquí a la cantonada i em fan la cara nova, però seria una mica que es tiren cap a un tipus de lectura de nivell baixet i val la pena intentar atibar-los cap a altres costats, tot i que si llegeixen llibres d'aquests així de consum més baratet, com si diguéssim, a vegades se'n pot parlar també, es pot debatre amb ells i es pot dir, a veure, d'aquest llibre què t'interessa, què us interessa d'aquestes sagues de noies que sempre són així molt dependents dels nois, per què? Per què t'interessa això? Parlem-ne, què és el que
és l'excusa, no? Per després treballar, no? Doncs a tots aquells temes.
El cas és llegir, encara que sigui el prospecte de l'Efer Algan, però llegir, i de partir d'aquí pots tibar la gent cap a altres costats.
I podríem dir que lectura i plaer haurien d'anar de la mà perquè, doncs, per aconseguir aquest èxit, no?
Jo sempre he pensat, a més hi ha una frase que no recordo ara de qui és, no? que jo penso que evidentment, és a dir, jo recordo, la meva profe de castellà de batxillerat, potser aquí ara em tocarà el crostó també, no? Però jo sempre he pensat, no?, que les lectures obligatòries estan bé, no?, però que el seu és això, no?, llegir realment també el que t'agrada, no?, i sí que està bé, no?, que si no fos per aquestes lectures probablement hagués llegit algun clàssic, però no tots, no m'hagués acostat a tots els clàssics de la literatura, però bueno, sí, resumint seria que sí, jo defensaria que la lectura per plaer totalment, sí, sí.
I creieu que això cada cop doncs, a les escoles ho tenen més en compte, i fins i tot els pares?
Jo crec que sí.
A veure, que veig cares, veig cares sí, més sí, optimistes sí, i cares de circumstància, a veure.
El que passa és com tot, una mica la, és igual que l'educació sentimental, no?
Vull sí, dir que... i tant. A vegades és un plaer diferit, no? Allò que un llibre tu te l'han fet llegir i no t'ha agradat, gaire, però, lectura obligatòria, però al cap dels anys dius, vaig a tornar-hi en aquell llibre que m'han fet llegir obligatòriament i llavors hi he trobat unes coses que abans no havia vist. Ja. Per tant, jo agraeixo d'alguna manera les lectures obligatòries perquè al cap del temps hi he tornat en algunes d'elles. Algunes no, però algunes sí, i llavors val la pena. Clar, llegir demana és un acte molt més actiu que no pas mirar una pel·lícula o mirar un vídeo de YouTube, no? Tu ets molt passiu quan estàs mirant una cosa normalment. Però quan llegeixes tu has de formar imatges en el teu cap i això demana un pas superior. I quan tu li trobes el gustillo a tot això, et t'obre un món absolutament apassionant. I a vegades fer aquest petit esforç costa una mica per part de la jovenalla que llegeix, els hi costa perquè és més fàcil estar passiu rebent imatges i rebent informació que no pas havent de formar les imatges en el cap. Però és un camí que això que demana un cert esforç i val la pena.
I que sovint, no? A certa edat ens trobem amb que, més de l'edat adolescent, ens trobem que la imposició, no? Encara que sigui, no? L'obligatorietat de fer coses, ens hi neguem només per l'obligatorietat, no? Llavors, l'important aquí és això, no? El que diu l'Anna, o sigui, poder llegir per plaer, no per obligació, ni, i amb això no estic obrint un debat de si lectura obligatòria sí o no, ni molt menys.
No, el que intentem avui és esbrinar, no? La clau de l'èxit, no? Per intentar doncs, que els joves i que els nens doncs, aconsegueixin doncs, trobar aquest plaer en fer aquest esforç, no? Com ens explicava l'Anna, de codificar i doncs, de veure aquelles paraules, no? De crear, de cultivar la imaginació. Quins altres ingredients podrien ajudar en aquest repte, Ferran?
A veure, hem de tenir en compte també que la lectura és un acte individual i que estem en una societat en què diguéssim, les experiències individuals no externalitzades, diguéssim, no compartides, com pugui ser, doncs, per exemple, doncs, fer-se fotos a Instagram, no? I que tothom doni like, no és el que està més a la paix, no? No està més...
Però en canvi, per exemple, a les xarxes socials jo segueixo doncs, a moltes usuàries que fan allò del hashtag jo llegeixo, sí, no? Per exemple, i comparteixen les lectures també. Potser una plataforma, no? Que
exacte,
també ens ajudi.
Exacte. Vull dir que no tinc res en compte de les xarxes socials, eh? Només comentava que pel simple fet de ser un acte doncs, una mica més individual doncs, bueno, fa que no estigui tan de moda, no? Amb altres. Llavors sí que, clar, constantment has de lluitar contra tota la resta d'estímuls doncs això que són molt més compartits, no? O molt més públics i que realment sembla que una mica estem en una societat en què posa en valor el que és purament la imatge o el fet aquest més exterior, no? I en canvi així com fa uns anys, o fa unes dècades, ja no estic parlant de pocs anys, més aviat dècades, estàvem en un país en què llegir era un element o un símptoma de tenir un cert prestigi, una certa categoria intel·lectual, social, fins i tot, etc. Doncs això és cert que ha anat en detriment d'altres doncs, experiències més col·lectives, no? I ara realment, diguéssim, el que sembla que dona prestigi és no tenir temps per llegir, no? Quan el que realment és interessant és poder dedicar doncs, una bona estona doncs, a estar per tu, no? I estar també una mica imaginant aquests mons que comentava l'Anna, no? També.
A la gent li agrada molt també sentir que comparteix un determinat llibre de vegades, no? Allò de dir, jo he llegit, jo també, jo què? No? Un llibre que es fa famós fa sensació també de comunitat, de poder-lo compartir.
Clar, això els clubs de lectura, per exemple.
Per això funcionen també, no? Potser, els clubs de lectura.
Sí, perquè transcendeix la part individual i et permet compartir amb els altres i veure visions dels altres. I realment es fa un caliu, fins i tot emocionalment molt maco, de que la gent explica vivències pròpies i tot allò va més enllà de la cultura,
que
va cap a l'emoció.
A vegades és l'excusa, no?, el llibre per començar a comentar, no?, altres vivències.
Això. Això és una teràpia superbona.
Brutal. Sí. El paper dels pares, suposo que també aquest és un dels elements claus, no?, a l'hora de fomentar aquest plaer per la lectura.
fonamental. Jo que sóc pare, i sóc pare de diversos nens, són petitonets encara, de petits intentem ja inculcar-los aquest plaer per la lectura. Ara, per exemple, si em permeteu, tinc un exemple, tinc una de les filles que és canyera, li costa canalitzar les emocions, no? I aquest mateix divendres, parlant amb la professora, ens va recomanar un parell de llibres vinculats a això, no? A la gestió de les emocions. I ahir llegíem apassionadament i amb aquest rerefons, no? Que darrere el llibre i el plaer, doncs també hi ha un missatge, no? I a la meva filla ahir li vaig poder transmetre aquest missatge de que el títol, si no us dic malament, és Quina ràbia tinc, i tinc un volcà, o sigui, són com dos... I són molt xulos perquè aquest volcà representa que és la ràbia que expresses i... Bueno, em va servir, a part d'aquella va disfrutar amb la lectura, doncs després li vaig fer comprendre, no? Hi ha un missatge, no? Aquest missatge
el paper de les emocions, no? D'expressar els sentiments.
I és molt positiu, i sí, des de casa ho intentem i intento també doncs, inculcar-los els llibres. Als pobres els hi faig llegir, o els intento fer llegir llibres que a mi m'han agradat de petit, i... És un pare una mica pesat en aquest sentit.
Picant pedra,
sí.
I suposo que un altre dels recursos és fomentar concursos, no? Com el que ara explicarem, no? El de vora llibres, que té, doncs, premia, no? Potser els...
Sí, és una mica com estimular la lectura a través d'un petit joc, no? D'anar acumulant punts, de... No és només un de vora llibres de devorar en el sentit més... allò de... vaig a llegir de pressa, no. Es tracta de devorar saborejant també una miqueta. I llavors que ells, les persones que llegeixen, que s'apunten al concurs, doncs van acumulant punts a través de les lectures que fan. Els hi fem també petits jocs d'enigmes i reptes entremig per anar acumulant més punts. I es tracta això de que llegeixin molt i alhora que llegeixin disfrutant i alhora que llegeixin amb fonament, o sigui que només sigui... No només és dir, m'he llegit aquest llibre supercorrents per acumular els punts, sinó que llavors en parlem, t'ha agradat, no t'ha agradat, què és el que ha funcionat millor per tu, tot això, no? Una mica com, entre cometes, verificant que la lectura s'hagi efectuat, no es tracta només d'anar de pressa. I això, en els nanos els hi dona aquest plus de petita competició, i a l'hora de descobrir lectures els hi fem unes recomanacions, ells poden llegir el que vulguin, però... també tenen unes recomanacions i és això una mica bàsicament el concurs de vora llibres, això, tenen un passaport de lectura, hi ha també una part ho vestim, no? O sigui, li donem un packaging maco a tot plegat, que és que tenen un passaport, allà s'apunten les lectures, els hi posem unes pegatinetes allà, has llegit, plam!
Perquè expliqueu una mica la dinàmica del concurs, a qui va adreçat, què han de fer per inscriure's i després també doncs com és la dinàmica.
Sí, doncs han de venir a les biblioteques, allà els expliquem tota la mecànica, els hi fem una full d'inscripció. Sembla que és a partir de 8, sí, de 8 anys.
De 8 anys fins a?
Fins a 12.
12. I per què aquesta franja? Perquè és...
Bueno, un dels moments més forts d'aprenentatge lector és a partir dels 9 anys, no? Llavors, sobretot, diguéssim, és la descoberta, no? Pròpiament de les lectures i després l'inici de la passió. Per tant, en aquest moment d'inici de passió, jo crec que entre els 8 i els 12 és potser quan volem incidir més, no? A través d'aquest concurs.
I això, i a través de les recomanacions poden descobrir autors que no coneixen.
Sí, feu doncs lectures recomanades per aquella franja d'edat i els hi feu com un catàleg, no, de
els
quants llibres.
Els hi fem un llistat de recomanacions, però també poden llegir qualsevol altra cosa adient a la seva edat, evidentment.
I els hi doneu un marge.
Els hi donem un marge de temps per llegir i poden anar acumulant. Qui llegeixi més de pressa, doncs acumularà més punts més de pressa. Però sobretot això ha de ser una lectura fonamentada, o sigui, que no sigui només córrer com un boig desesperadament per acabar un llibre, sinó haver-lo gaudit una miqueta. I llavors en parlem, o sigui, nosaltres també ens posem en disposició de parlar amb ell, un cop han llegit, no? Això, comentar-lo, què ha agradat, què no...
O sigui, és un procés intern, perquè cada nen haurà de fer doncs, aquella lectura, no? Però que després pot compartir amb vosaltres, amb els bibliotecaris.
Ho comparteix amb nosaltres i llavors nosaltres també donem rèplica.
No, i sobre això que està dient últim, això li dona un valor afegit en la relació que tenim amb els nostres usuaris, no? Perquè et venen molt contents, no? M'acabo de llegir, me l'acabo d'acabar, independentment dels punts de lo que és el concurs com a tal, no? I t'expliquen i et venen entusiasmats i usuaris, no? Lectors de les biblioteques que diríem que pues, que si no és mitjançant aquesta empanteta, no?, que donem mitjançant el concurs, probablement no es llegirien aquest llibre, no? Mm-hmm. I...
Mm-hmm. Expliqueu-nos alguns dels llibres, no?, que s'hauran inclòs.
Tenim molta oferta de llibres diferents, sobretot molt actuals, dels últims que han sortit, i hi ha molta varietat. Vull dir que ara dir-los així de memòria és complicat, però hi ha molta cosa.
Hi ha temàtiques o com...
Hi ha de tot, hi ha còmics i hi ha llibres de ficció, hi ha una mica de tot, d'imaginació en general.
Perquè després de la vostra experiència, quines són les temàtiques o quins són els llibres, no?, que vosaltres no sabeu com heu fet aquesta guia, quines premisses heu tingut en compte?
Llibres d'aventures, evidentment, tenen molta sortida, de fantasia, i el que són sagues també, no?, que això també els agrada molt als nanos, que tingui continuïtat una història que han començat a llegir. Que tot això seria el que els hi agrada més,
I quant de temps tenen més o menys de marge?
El que vagin llegint, o sigui, ells han d'anar llegint fins al maig que acabarem, no? Finals de maig s'acabarà el concurs, doncs ells tenen tot aquest marge. Una cosa molt bona d'aquest any, una novetat, és que nosaltres els hi creem un perfil i a través d'internet ells es poden anar seguint la seva evolució i veure com van de punts. Hi ha una mica com de rànquing, es trien un nom, un àlies, perquè sigui una cosa que ningú més sàpiga qui tu ets, no? I llavors a partir d'aquí es poden connectar i poden veure com van. I després hi ha tota una història també que han d'anar seguint a través d'internet i que els hi suggereix uns reptes i uns enigmes que també poden resoldre i venir a la biblioteca i resoldre tot això. Uh-huh. O sigui, la mecànica juga amb aquests elements. Lectura, estímula a través de reptes i enigmes i també veure que per internet tu et pots anar seguint i dir, ho estic petant, estic superbé, o no, vaig molt malament, vaig a llegir més, no?
O sigui que utilitzeu diferents llenguatges, plataformes, no?, també per arribar doncs a comunicar i a transmetre tots aquests valors, no?, que us esteu doncs projectant.
Bueno, intentem acostar-nos a el que hi ha, a el que ells en els canals, en els mitjans en els que ells es mouen, no?, també, i bé és cert que en aquesta franja d'edat dominen ja internet i les noves tecnologies, per tant també ho veiem com una oportunitat d'apropar-nos amb ells en aquest sentit, no?
Quina ha estat la resposta d'altres anys? Què us explicaven? Com se senten, no?, a través doncs, de participar en aquest joc i de descobrir totes aquestes lectures? Perquè no en tinc ni idea quants llibres al final pot acabar llegint cadascun dels participants.
Bueno, en principi, per omplir el passaport aquest que us comentava l'Anna, són sis lectures. El que passa que ho hem obert, no? És a dir, que no es limiti a sis, sinó que tu llavors tens l'oportunitat de seguir llegint.
Però mínim són unes sis lectures en uns tres mesos, més o menys?
Sí, tres, quatre.
I a partir d'aquí, doncs, bueno, s'han afegit dinàmiques noves, per si algú vol continuar llegint, és a dir, que no només amb 6 llibres acabis el concurs, sinó que tu puguis seguir llegint i gaudint del concurs i de la lectura, per suposat. Bueno, hi ha un seguit de sorpreses.
Exacte.
Que tampoc ens avançarem ara, però que...
Com tot concurs té premis al final, no? Sí. Té alguna cosa afegida.
Els altres anys que hem tingut participació, la veritat és que la participació està molt elevada. Ara sí que és cert que l'any passat no es va celebrar edició del Devorar Llibres, vull dir, aquest any sí que l'hem reprès. La idea és fer una edició del Devorar Llibres cada 2 anys, aproximadament, i també per donar oportunitat una mica als nanos, doncs, que puguin enganxar-se, diguéssim, als reptes cada 2 anys, i per tant no se'ls faci tampoc repetitiu, no? Sinó que tinguin doncs molta varietat. Els altres anys, l'últim any havíem tingut, si no recordo malament, uns 300 participants aproximadament, i fins i tot els nanos que havien llegit més, doncs havien llegit durant 3-4 mesos ben bé més de 30 llibres, o sigui que bueno, així com tothom pot participar, a partir de sis lectures en endavant, però vull dir que val a dir que a Sabadell tenim grans lectores i grans lectors.
Que desperteu vocacions, amb aquest concurs. Expliqueu-nos algun dels premis, ja sé que no voleu desvetllar tot, però per la gent que ens escolti, els, saps? Perquè també doncs, ha intentat doncs, a fomentar la seva curiositat, no?
Sí, els premis que estan aprovats, diguéssim, a les bases són vals de compra de llibres a les llibreries de la ciutat. Llavors, aquí, en funció dels punts que vas acumulant, doncs vas rebent més oportunitats de participar al sorteig final. Llavors, les persones, diguéssim, que a l'atzar guanyen el sorteig, doncs poden anar a comprar llibres a les llibreries de la ciutat, no? Aquest és el principal, el principal premi. De tota manera, a veure, al llarg del el decurs, diguéssim, del concurs, doncs també mirarem de programar també una activitat cap al maig que serà oberta a tots els públics i participaran també totes les famílies que vulguin venir, etc, i que serà una sorpresa molt, molt xula.
Ja anirem desgranant, sí, i explicant aquí també a la secció a Cau d'Orella.
Una cosa, només recordar que el 30 de març s'acaben les inscripcions.
Això és important,
això és important dir-ho també perquè
No sé si es fa també algun tipus de seguiment de la comprensió lectora que tenen després aquests joves, no?
En el concurs directament no, o sigui, no directament a partir ni de qüestionaris ni etc, sinó a partir d'aquesta relació i el vincle que estableix el nano, el nen o la nena pròpiament amb la bibliotecària o el bibliotecari, no? Un cop, diguéssim, els infants doncs diuen, mira, doncs ja m'he llegit això, aleshores sí que establim aquesta conversa amb ells, no? I els demanem doncs, de què tracta l'obra, probablement, quins són els personatges que més els ha agradat, perquè els ha agradat pròpiament la lectura, o perquè no els ha agradat, també pot ser que no els hagi agradat. Llavors, a partir d'aquí, veiem si quan realment doncs, han entès ben bé doncs, l'argument, o s'han fixat més en uns personatges, en uns altres, no? Una mica la història, etc. Sí que és cert que no és un programa sobretot, és un concurs que té l'objectiu precisament de promoure el gaudi de la lectura, no? Vull dir, no té un objectiu purament vinculat a la comprensió lectora, no? Sinó que, bueno, que realment pugui llegir el que els agradi i els podem recomanar, però sobretot no tan
No és un examen, entre cometes, allò de com ha anat. Sí. També ens serveix a nosaltres per saber què els agrada. No? Mica és com per posar el termòmetre i veure què funciona més, què menys.
Clar, suposo que això us va molt bé, no? Per tenir com aquell feedback, no? Sí, que a vegades no... Perquè potser vosaltres destacaríeu alguns llibres i potser després amb ells els que més els hi crida l'atenció són uns altres tipus, no?
Per això, per nosaltres també és un aprenentatge, no? Nosaltres
totalment.
També acabem devorant llibres, nosaltres.
Ja m'ho imagino. A banda d'aquest concurs, Isaac, també ens volíeu explicar que la Biblioteca del Nord està a punt de celebrar 10 anys, no?
Sí, aquest 25 d'abril d'aquest any 2019, doncs mira, tenim l'efemèride que fa 10 anys que vam inaugurar la biblioteca, aquesta preciosa biblioteca. L'última vegada ja quan vaig venir aquí a la ràdio ho vaig dir, i per mi és un honor i un orgull poder dir que som la segona biblioteca de Sabadell en metres quadrats i en fons, i sí que és cert, no?, que estem en un lloc que potser a nivell de visibilitat hi ha desconeixement de tot el que pot aportar aquesta biblioteca, no?, l'entorn on estem, i precisament volem aprofitar la tirada d'aquesta efemèride, d'aquests 10 anys, doncs, per donar visibilitat, no?, a la biblioteca i a tot el seguit d'activitats, recursos, serveis que com a tal podem oferir. I estem, bueno, estem preparant el seguit d'activitats, no? Tenim una comissió de festes que estem preparant una mica doncs, els actes d'aquests 10 anys. Ja us dic que això, la data oficial es va inaugurar un 25 d'abril del 2009, però la idea és que durant tot l'any i amb el màxim d'agents del barri, tant centres educatius com entitats, doncs puguem compartir, no?, aquesta efemèride i fer visible i donar vida, no?, i enriquir el barri com portem fent, no?, com equipament bibliotecari que som.
Com centre de referència també per centre molts joves, no?, d'aquí del barri. Explica'ns una mica també alguns dels projectes.
Bueno, la biblioteca portem a terme bastants projectes, en certa manera i amb un grau elevat, molts d'àmbit social, ho vaig comentar la darrera vegada que vam venir aquí a la ràdio. Portem a terme un projecte que és el Gold Nord, que treballem amb doncs això, amb xavals, amb usuaris, amb cert risc d'exclusió social, i ens els emportem a jugar a futbol al Sant Julià, que és l'escola que tenim més propera, i la veritat és que ens funciona molt bé perquè establim un feedback amb ells, unes dinàmiques que després les podem aplicar, unes normatives que després les podem extrapolar i exportar a la biblioteca, no? I això ens dona un valor afegit als nostres usuaris. Penseu que són usuaris que venen cada dia a la biblioteca perquè per la situació que tenen familiar i personal, doncs no tenen on anar i venen a la biblioteca, no? I llavors nosaltres d'alguna manera aglutinem aquest públic i mirem d'oferir-los doncs un seguit d'activitats, doncs perquè no estiguin amb aquest risc d'exclusió social o que la biblioteca els serveixi també com a engranatge per poder anar-se formant, no? També que descobreixin potser mitjançant una activitat o algo més lúdic el que pot significar per ells una biblioteca que després en un futur els hi sigui d'utilitat, no? Doncs això, com et deia, fem el Gold Nord, fem tallers educatius cada tarda, si més no fem algun tipus d'activitat de manualitat, expliquem, bueno, és que clar, és que fem moltes coses, fem uns laboratoris de lectura, que un d'ells l'Anna els porta juntament amb una companya, fem un club de lectura infantil, i jo sí que, si de cas, i l'Anna, si li sembla bé que expliqui el tema dels clubs de lectura i els laboratoris, jo voldria destacar un projecte que sembla interessant, és interessant, que portem a terme juntament amb la regidoria d'educació, sí? I que consisteix en l'Ara Escric. Ara Escric és un projecte de lectoescriptura en el que estan implicats l'Institut Joan Oliver i l'Institut Junqueras. Llavors, la idea és fer uns tallers per fomentar l'hàbit lector i treballar la redacció i l'escriptura. Llavors hem volgut, per part de la biblioteca, mirar de fer algo lúdic, algo que els hi pugui agradar. Estem parlant de xavals que són adolescents, no? En aquesta franja complicada com parlàvem inicialment, i el que farem és com un concurs de monòlegs, és a dir, els alumnes dels dos centres que estiguin interessats a participar, doncs des de la biblioteca i juntament, com us dic, amb educació, contractarem un professional d'aquest àmbit. En aquest cas vull fer la menció perquè és el fill de l'Anna Cabeza, que és el Marcel Castillejo, doncs, que es dedica a això, al món del teatre. Està
aquí a la ràdio, el coneixeu, em sembla.
Home, i tant. Havia estat becari també d'aquí, del matí, molt de temps.
Doncs la idea és que pugui venir, els hi faci un taller a aquests xavals, llavors aquests xavals a les escoles treballaran aquest monòleg, ell els ensenyarà les tècniques interpretatives i la redacció d'aquests continguts, per acabar fent una festa de cloenda a la biblioteca, doncs amb el màxim de
públic,
de
no?
Públic. Un club de la comèdia.
Doncs serà molt xulo això. Això ens ho haureu d'explicar quan arribi ja el moment, Hauríem de convidar fins i tot a algun dels participants en aquest concurs.
Jo aprofito la tirada ja perquè en el seu dia, quan vam fer la reunió de planificació, vam comentar això, no? Si hi hauria la possibilitat de que els guanyadors poguessin venir.
Home, ja et dic que sí.
I ens poguessin, doncs ja em quedo, t'agafo la paraula i voldríem convidar-los a que poguessin venir a fer el seu monòleg aquí a la ràdio. I d'aquesta manera, doncs això, no? Treballen la part més d'escriptura i la part més d'expressió també corporal, i llavors tindran diferents premis i diferents...
I també d'una manera més vivencial,
correcte,
no? I a través, com si fos això, també una vegada més un concurs, un joc, no?
Sí.
Per intentar, doncs, que participin, suposo, més joves.
Sí, perquè en el fons és el que ens trobem sovint, no? Que potser no és tant a veure si em sé explicar... Potser no és tant el que no vulguin llegir, sinó buscar aquest al·licient, no? aquest extra, aquest valor afegit que els acabi enganxant, no? I sovint és això. Mitjançant concurs, mitjançant...
Crear vincle, no?
Crear vincle,
que al final és el que et fa venir cap a altres coses. Això és, la part emocional és importantíssima.
Molt important. Déu-n'hi-do, els projectes que impulseu des de la biblioteca. I explica'ns, Anna, també aquests clubs, no?
Tenim un club de lectura infantil que es diu Lletres, Somnis i Rock and Roll, junt amb la Raquel Torres, que és una companya molt maca de la biblioteca, i llavors això intentem fer llegir i alhora també fer altres activitats vinculades a la lectura. fer un club de lectura amb nens i fer-los llegir un llibre i que després vinguin i estar una hora xerrant, això és complicat perquè a lo millor es cansen de seguida. Llavors ho intentem vestir d'una altra manera, que és parlem una estona del llibre, això sí, però després fem una activitat vinculada a la lectura que s'ha fet. Un exemple, vam llegir El lladre d'entrepans, que és un llibre molt divertit. Llavors a ells els va agradar molt, es va comentar la lectura, però després vam fer un joc a la biblioteca que era qui ha robat el bocata, qui roba els bocates del personal de la biblioteca. I a través de diferents jocs posats i enigmes que havien d'anar descobrint a dintre de llibres de la biblioteca, al final van descobrir que el culpable era el vigilant de seguretat, que es menjava els bocates de tothom. Però és que ells hi van entrar tant en la dinàmica que s'ho creien, no? I deien, home, Manel, t'has menjat els bocates.
Pobre Manel, no? Pobre Manel, el culpable.
I això els hi va encantar. I bueno, a més, vestit d'una forma, amb fotos de nosaltres com a sospitosos, vam fer tot un mural de sospitosos, i això els hi encanta. I llegim tant imaginació com coneixements. Ara, per exemple, vam llegir un llibre sobre Joan Miró, i després de llegir-lo i comentar-lo vam fer de Mirós i vam crear uns Mirós xulíssims cadascú de nosaltres, la Raquel i jo incloses.
I estan exposats a la biblioteca?
Sí, sí,
ah,
sí.
Molt bé, doncs això és molt interessant. També veure la participació, no? Doncs tant amb escriptors o amb gent de la ciutat, però també amb les escoles, no? Suposo que la importància de compartir sinergies, suposo que materials,
sí,
no? Dinàmiques.
Tenim el que es diu maletes temàtiques, que ens demanen les escoles sobre temes diferents. Algú treballa, per exemple, el cos humà, i llavors ens demana a nosaltres que els hi preparem tot de material sobre el cos humà. I això és apassionant, perquè llavors vol dir, buscaré allò, i els hi preparem uns lots de material fantàstics que poden aprofitar i que els hi deixem en préstec, i llavors tornen i ja està. I bé, de maletes en preparem moltíssimes, també. I llavors tenim els laboratoris de lectura, que és un altre tipus de forma d'estimular la lectura, que és com a través d'un tema triat, un tema, l'altre dia vam parlar de llum entre ombres, o sigui, tot el tema de la nit, la llum, la foscor, tot aquest joc, es trien tota una sèrie de llibres a l'entorn del tema, es vesteix tot l'auditori, ja s'ambienta d'una manera com si fos gairebé una escenografia teatral, i llavors els nens i les famílies que s'inscriuen venen, els expliquem uns contes, els fem tot un joc, fan una creació també a l'entorn del tema. O sigui que ja no és només un sol llibre, sinó que seria com diferents llibres sobre un tema concret, que els hi obre moltes portes també.
Ja veus, Raquel, que les biblioteques ens hem d'anar transformant per tal d'acostar la literatura i sobretot, no?, aquest foment de la lectura i vist com un plaer, no? És a dir, mitjançant el joc, mitjançant doncs estímuls extres, no? Com poden ser aquests tallers o poden ser...
Aquestes maletes també,
aquestes,
no?
Maletes
viatgeres,
temàtiques.
Que també m'ha agradat molt, temàtiques, que suposo que és el que estàveu comentant, no? Doncs estimular els alumnes, fins i tot els professors, però també vosaltres, no? Perquè també és un repte.
Clar, i al final la biblioteca no és un ésser passiu que està esperant que vinguin els usuaris, sinó que és un ésser actiu que va cap enfora, de dir, podem fer tot això i projectar-ho enfora. De fet, em sembla que les biblioteques del segle XXI van cap aquí, no? Una mica de no estar allà esperant que vingui algú a llegir, sinó anem a buscar el lector, anem a oferir-li coses, anem a ser socials, a ser emocionals, a ser proactius, i a donar vida al barri i a donar-nos-la a nosaltres també, perquè nosaltres també ens la dona.
Totalment.
Ens apassiona, sí, la veritat és que
és un bascanvi que tothom surt guanyant, no?
I és una professió que realment és gratificant, no? Els que tenim la sort de poder treballar en biblioteques, i en aquesta línia, en això que deia l'Anna, doncs comentar també que de cara a aquest 2019 volem recuperar el que és un servei d'extensió bibliotecària. Sota aquest nom tan, és en el fons poder anar a les festes majors del districte en el que estem i donar a conèixer la biblioteca i els serveis que s'hi ofereixen, no? Perquè a vegades tenim la percepció de que molts dels serveis són desconeguts pels veïns, i és una manera, doncs, de poder apropar-nos com a biblioteca. Penseu que el districte 3 és un districte molt gran també, la zona està en una zona entre cometes poc visible, i això ens ha d'ajudar a sortir de portes cap enfora, no? Que és el futur és de les biblioteques. Vull dir, la biblioteca està molt bé com a edifici, però l'important és el que hi ha darrere, no? Les persones, els serveis, les activitats, és igual si es fan dins o fora, L'important és poder arribar, no?, que la cultura arribi al ciutadà, que és la finalitat primera i última.
Encara que creieu que hi ha ciutadans que els hi costa, no?, una mica entrar a les biblioteques, o que cada vegada doncs és menys habitual això. Anem perdent la por.
Bueno, jo crec que, bueno, de por no n'hem de tenir cap, de fet, no. Al contrari, vull dir que el servei de biblioteca pública és un servei ciutadà, jo crec que és el servei cultural de proximitat més utilitzat, no només aquí a la ciutat, sinó qualsevol municipi, qualsevol llogarret, qualsevol ciutat gran, i és el primer punt de referència cultural que té la gent. Per tant, vull dir que si algú té qualsevol reparo, diguéssim, doncs que se'l tregui del cap.
Devorem llibres però no usuaris.
Exacte, i fins i tot hi ha moltíssima gent que acaba d'arribar, nouvinguts, gent que potser no coneix tant la llengua o el que sigui, que precisament utilitza els recursos de les biblioteques precisament com a primer recurs, no? Des del el fet de poder venir i fer-se el carnet gratuït i per tant, doncs, només fent-se el carnet ja té accés no només a tot el préstec dels fons, sinó també accés a tots els recursos de tecnologia, a internet, a les activitats, a les formacions, etc. Com també, doncs, recursos d'aprenentatge de la pròpia llengua, no?, que també poden ser recursos, doncs, complementaris. També ja no cal, bueno, una mica en la línia del que comentava l'Isaac, no cal ni trepitjar l'espai de la biblioteca, vull dir que ara també ja sabeu que organitzem de tant en tant moltes carpes en la línia aquesta d'extensió bibliotecària que comentava l'Isaac. De fet, en el nord, al districte tercer, la idea és poder organitzar una carpa almenys un cop al mes fora de l'espai de la biblioteca, és a dir, en alguna plaça dels diferents barris que hi ha al districte tercer, i en aquesta carpa, per tant, oferir una mica el servei de préstec i de lectura in situ i també alguna activitat, sobretot algun el conte o algun taller, etc.
Això també és important. Per acabar, clar, sempre ens porteu recomanacions, no? Avui suposo que també porteu algun títol per compartir amb els nostres oients.
Sí, sí. Que comenci l'Anna.
Vinga, Anna.
Començo.
A veure, què ens has portat?
Us recomano.
Quin tresor, va.
248 funerals i un gos extraordinari, de la Deborah Wiles.
Què dius? Quin títol més suggerent,
sí,
no?
Sí, és una nena que viu en una funerària. Clar, això passa als Estats Units, eh? I llavors... Hàbit, 10 anys, 247 funerals. El 248 és el de la seva tieta Florentine, malauradament, que era la seva millor amiga. I a partir d'aquí comencen a passar tot de sorpreses que no puc desvetllar. Però en tot cas dic que és un llibre que té humor i té molta imaginació i molta gràcia i que val la pena.
I que a més, Anna, tracta un tema que és tabú, no?, a la nostra
Exacte.
Societat. A qui
sí.
va adreçat aquest
aquí,
llibre?
Aquí a partir d'11 anys, els que llegeixin molt, abans ja s'hi poden acostar si volen, eh? Finalista del National Book Award 2005 de literatura juvenil, que això també sempre és un plus, saber això. I val la pena. A mi els llibres d'humor és que m'agraden molt, que tenen així ironia i tenen una mica de...
que són una mica punyents, però clar, l'humor és molt necessari, és
això
vital,
sí.
evidentment,
sí, sí.
I també doncs a parlar de tot tipus de temes no? que a vegades doncs potser com a pares són més reticents, no?, a parlar segons de què, però tenim sempre recursos que ens poden ajudar, no?
Tot
aquests
i que els
llibres...
nois i noies, els llibres així de temes rotllo funeraris i tal, i fantasmes, dràcules i tot això, té molta tirada, eh?
Els hi agrada, no?
És una part de la foscor de la vida que també els agrada acostar-s'hi, no?
Evidentment. Què més?
Bueno, mira, aprofitem una mica el fil. Bueno, jo ja saps que sempre intento portar-te algun autor no massa conegut o diguéssim, algun tema doncs, així que pugui formar part del que diem el fons de prestatgeria, no? Avui us he portat una novel·la, que és una novel·la d'un dels autors colombians més conegut, un autor colombià contemporani, dels més coneguts que tenim en l'actualitat, que és un autor que es diu Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad. La novel·la que us porto és una novel·la que va sortir publicada fa 12 anys, l'any 2007, que es titula El olvido que seremos, i està publicada per Seix Barral, tot i que té altres edicions a Llatinoamèrica. El olvido que seremos, d'Héctor Abad. A veure, aquesta novel·la és una novel·la que segueix una mica la linealitat que podia tenir, per exemple, l'èxit familiar de la Natàlia Ginzburg, en el sentit que va descrivint de manera lineal una mica doncs, la vida de la seva família fins a un moment determinat, que és quan es produeix l'assassinat del pare de l'autor. De fet, Héctor Abad és un periodista, és escriptor, però també és periodista, és molt, molt conegut a Colòmbia. El seu pare el van assassinar els sicaris dels paramilitars l'any 1987, en tant que l'Héctor Abad era un conegut activista pels drets humans a Medellín, era el pare de l'escriptor, que també es deia Héctor Abad, va ser metge, va ser catedràtic de la Universitat d'Antioquia a Medellín, i una persona molt, molt coneguda, també vinculada doncs, al Partit Comunista, i en aquell moment, doncs això a finals dels 80, que és un moment doncs, que comença a produir-se tota la violència paramilitar en contra de la ciutadania a Colòmbia i que va, malauradament, doncs van haver de viure fins a ben entrats la dècada dels 2000, doncs es va produir aquest assassinat. Llavors, el que fa l'autor, de fet, és reivindicar una miqueta la figura del pare a partir de l'argument de la pròpia novel·la. Ell planteja la novel·la en primera persona, ell com a fill, com el seu fill, és un nen, comença la novel·la sent molt petit, en el marc de la seva família. Es reivindica molt la figura del pare, i doncs va parlant una miqueta doncs de tota la història familiar, i en concret doncs de les vivències amb el seu pare, que és una persona molt oberta, molt a qui estima molt, amb bueno, una persona també molt molt sociable, etc. El títol és El olvido que seremos, parteix d'un poema que està atribuït a Jorge Luis Borges, que és un poema que es titula Epitafio, i que el fill troba en la jaqueta del seu pare un cop doncs, l'assassinen, remena, diguéssim, a les butxaques de la jaqueta que portava, i troba dos fulls de paper. En un full de paper hi ha la llista de tots els companys del seu pare que estaven amenaçats de mort, entre els quals estava el nom doncs, del seu pare, i l'altre paper conté aquest poema, que us el llegeixo ràpidament i que comença de la manera següent. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. De fet, aquest poema és com la preparació del que havia de ser la mort, no?, del pare, i com el pare, de fet, enfronta, diguéssim, aquesta amenaça de mort des d'un punt de vista estètic. En la línia aquesta de com la literatura ha tractat el tabú de la mort, no?, que realment és un tema doncs, que evidentment la literatura des dels principis dels temps doncs, ha tractat, perquè és un dels temes doncs, que més ens preocupa pròpiament a la nostra societat o a nosaltres de manera individual. Sí que voldria fer referència també a d'altres obres que podem trobar evidentment a les biblioteques i si no doncs, a les llibreries, i que val la pena destacar també en l'àmbit de com es tracta la mort des d'un punt de vista literari. Un de les obres que us he portat també és el relat de David Reif, que és el fill de la Susan Sontag. La Susan Sontag, que és una coneguda intel·lectual nord-americana, doncs autora d'assaig sobre fotografia, autora de novel·lista també, molt, molt activista també en pro dels drets de la dona. El seu relat es titula En un mar de mort, i és un relat que parla una mica doncs de la malaltia de la seva mare i té un posicionament de bueno, de com enfrontar, haver d'enfrontar doncs, el dol un cop la seva mare mor, i sobretot un posicionament de superar una situació que és que, bueno, que és una mort, diguéssim, no volguda, no, de cap manera, i per tant com poder superar doncs aquest tràngol. Una altra obra que us he portat aquí és un diari, bueno, una mena de diari novel·lat, diguéssim, excel·lent, de la Joan Didion, una autora també nord-americana, que es titula El año del pensamiento mágico. De fet, hi ha prevista una edició també en català, il·lustrada per la Paula Bonet, que estava preparant precisament el López a Madrid, que es va morir ara fa poquet, l'editor de Penguin Random House. Per tant, ara sortirà també doncs, en català aquesta edició. L'Año del Pensamiento Mágico és també una obra que es planteja Joan Didion davant de la mort del seu marit. És una mort sobtada, per tant una mort imprevista, i ella planteja, diguéssim, aquesta obra des del dolor, perquè és una obra que ella la va començar a escriure just bueno, a les poques setmanes d'haver traspassat el seu marit, i realment és una joia, que és una delícia llegir-lo, i val molt la pena també bueno, ens pot ajudar perfectament a afrontar una situació d'aquestes característiques, no? I després també us volia recomanar, tot i que bueno, ara mateix estan prestats els llibres, no us els he pogut portar, però sí que val la pena tenir-los en compte en l'àmbit aquest doncs, de com la literatura està tractant el tema de la mort i el dol. Us vull recomanar una novel·la de la Rosa Montero que es titula Ridícula idea de no volver a verte, també sobre la mort del seu marit, que val molt la pena. I una altra novel·la d'un autor que es diu Mitch Albom, que es titula en català Els dimarts em morri, i en castellà es titula Tardes com mi viejo professor, que és molt adequada per tractar el tema de cara als adolescents. És una novel·leta que parla molt de la relació que té un alumne amb el seu professor, i com aquest professor doncs, bueno, té una malaltia i ha de morir en breu. Finalment, doncs, altres autors a tenir en compte, per exemple, la Imma Monsó, amb L'home de paraula, no? La seva novel·la aquesta exquisida, que també val molt la pena tenir en consideració. En qualsevol cas, també recomanar-vos que el dia 7 de febrer tenim una xerrada a la Biblioteca Vapor Badia a les 7 de la tarda adreçada als pares, una xerrada de l'Artur Roman, que és treballador social del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, sobre el dol en els infants, i que també si us interessa doncs, saber quines són les estratègies més adients per poder tractar el tema doncs, amb els nanos, tenir en compte això, que el dia 7 de febrer a les 7 de la tarda tenim aquesta xerrada.
Doncs una xerrada molt interessant que nosaltres intentarem també fer-nos ressò, perquè ens sembla doncs, una proposta molt, molt adequada i molt de servei. Moltíssimes gràcies a tots tres, al Ferran, a l'Anna i a l'Isaac, per compartir lectures, recursos, concursos i també la vostra passió. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies. Henry Fielding, Lawrence Stern, hello. Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte.